Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Avui, 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio, un dia que, com us podeu imaginar, el vivim molt intensament. Per celebrar aquest dia s'ha fet de tot, des de programes especials a qualsevol lloc on us podeu pensar, trucant als tòtems de la ràdio al nostre país, canviar la programació de dalt a baix, i és que el Dia de la Ràdio ja permet fer tot això i molt més. Però avui, des de la caravana de Ràdio Estel, volem girar la moneda de nou i donar veu a persones que tenen molt present la ràdio, però que sovint no en són els protagonistes. Volem posar en valor les ràdios locals d'aquest país. Parlem dels directors i directores de les ràdios locals, aquelles ràdios que probablement no guanyaran un Ondas, o sí, qui sap, però que la feinada que fan pel territori i els seus veïns no té preu. Per això, a aquesta hora, saludem en directe el director de Ràdio Arenys, Antoni Cintes. Antoni Cintes, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, molt bona ràdio, moltes gràcies.
I també saludem a aquesta hora la directora de Ràdio Tàrrega, ella és Gemma Peris. Gemma, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia i moltes felicitats a tots.
Igualment, moltes felicitats a tots dos. Deixeu-me començar preguntant-vos què és per vosaltres la ràdio. Què té la ràdio que no el tinguin altres mitjans, Antoni?
Mira, jo la ràdio sempre l'he viscut com una imaginació d'allò que passa i s'explica. O sigui, era molt típic, ja fa molts anys, escoltar un programa i imaginar-te com era el locutor, com era el que t'estaven explicant, com era aquella música que t'estava arribant a les orelles. Explicar l'actualitat era la immediatesa, era la ràdio en aquells moments. És veritat que avui en dia tot això ha canviat molt, però perquè amb la ràdio, la ràdio en color, la ràdio internet, tot això també ho ha tret, però la ràdio té aquesta vivesa que encara jo crec que la conservem.
Gemma, què és per tu la ràdio?
Clar, per mi al final és tota una vida, perquè a casa meva eren grans fans de la ràdio. La ràdio estava oberta permanentment, sempre 24 hores, i per tant tota la vida he viscut acompanyada de la ràdio. És veritat que després a nivell professional hi va haver una època que vaig estar treballant més a la tele, però clar, després he entrat a treballar a la ràdio local, a la ràdio de proximitat, i això és tota una vida, perquè la vius des d'un costat i des de l'altre, i fa que tingués aquesta visió, parlem de la màgia, no?, de la ràdio, i penso que realment aquest punt màgic, el so, sempre arriba molt menys. El so i les olors, no?, sempre arriben molt menys. A menys van treballar la imaginació i cadascú s'imagina, com deia ara, cadascú s'imagina dintre del seu cervell, el seu món, el seu propi univers, i cadascú pensaria que el que està escoltant és diferent. Per tant, té una capacitat molt més important per entrar dintre dels sentiments i les sensacions de les persones.
Antoni i Gemma, de seguida entrem en el món de la ràdio local, que jo considero de veritat que és importantíssima i que s'ha de posar molt en valor en el nostre país. Però abans deixeu-me que us pregunti com comença la vostra relació amb la ràdio, Antoni.
Mira, jo ve de família, també. El meu pare feia la meteo cada diumenge a Ràdio Arenys, i ens diem igual, ell es diu Toni Cintes també com jo, anava als estudis, però estem parlant que era molt petit, hauria de tenir 6 o 7 anys, i li deien bon dia a Toni per fer la meteo, i jo anava dient bon dia. Tant és així que van dir, aquest noi no pot ser que vingui a dir bon dia cada vegada que ve el meu pare, em van posar darrere el control, i en qüestió d'un any ja estava fent de tècnic de so.
Gemma.
Potser no és tan llarga, però vaja, també quan vaig començar a decidir, anava a l'institut i vaig decidir que volia dedicar-me al periodisme, doncs el primer mitjà on vaig començar a col·laborar va ser justament aquí a Ràdio Tàrrega. En aquells moments fèiem això, encara anàvem amb Revox i cintes que es tallaven, i clar, ha canviat moltíssim, però aquesta va ser el meu primer contacte amb la ràdio local.
Gemma, quina és la importància de la ràdio local al nostre país?
De fet, jo penso que no en som prou conscients del valor i de la importància que té la ràdio local, perquè hem de pensar que un ecosistema com el que tenim aquí a Catalunya, jo m'atreviria a dir que és únic. Hi ha molts pocs llocs al món on hi hagi tantes ràdios municipals en municipis que potser són molt petits. Hi ha poblacions que tenen 3.000, 4.000 habitants i que tenen la seva pròpia ràdio local. I estem tan acostumats, és el de sempre, no?, que el de casa ho tens tan a mà que potser no hi posem prou valor. I fan una funció absolutament a la seva comunitat, al seu servei, perquè per les ràdios locals, al final, hi passen totes les associacions, totes les entitats, les escoles, les persones que fan moure una població. I és un esbull, moltes vegades, on hi ha tot aquest ecosistema que fa que una persona se senti implicada en la seva comunitat i en la zona on viu. Per tant, penso que és molt, molt important la ràdio local, perquè si no, ara que les xarxes estan tan exteses, ens podem trobar que una persona que només s'informi a través de bombolles informatives que et poden donar les xarxes socials consumeixi el mateix que si està vivint aquí a Tàrrega, que si està vivint a Nova York o que si està vivint a París. I, en canvi, no sap potser qui són els regidors de la seva població o quina és l'entitat que ha organitzat el Carnaval, per exemple. I, per tant, és importantíssim. Els mitjans locals i per extensió les ràdios, penso que són importantíssimes.
Toni.
Sí, jo penso que la paraula és la cohesió. O sigui, jo crec que les emissores municipals hem ajudat a cohesionar molt els nostres pobles i ciutats. Us posaré l'exemple d'Arenys, per exemple, i va néixer l'any 1979, això és la primera emissora municipal de Catalunya, i en el moment aquell era molt il·lusionant, evidentment jo no hi era, o sigui, sí, no hi era a la ràdio, tenia un any en aquells moments, però al llarg dels temps això s'ha anat guardant. Aquesta cohesió ha permès justament als pobles créixer, evidentment conèixer i participar de la política local, participar de les entitats. Les entitats entre si s'han interrelacionat, ha permès fer moltes activitats, la ràdio ja ha estat al centre. Jo sempre dic moltes vegades s'ha de saber separar la ràdio musical de la ràdio d'àmbit generalista. No dubto de que les emissores municipals no poden omplir 24 hores de programació, bàsicament perquè els seus pressupostos no ho permeten, però sí que en aquelles hores dels prime times típics de la ràdio, nosaltres també funcionem molt Arenys al cap de setmana, el cap de setmana és puntal, justament perquè com que la gent està més a casa, la pot escoltar més, la gent pot participar-hi més, és un espai de participació constant al cap de setmana, i entre setmana tenim uns informatius que van cobrint tot el que es va fent i programes d'actualitat.
Ens deia la Gemma, Toni, fa un moment que cal posar en valor la ràdio local. Creus que ho posem en valor?
Sí, jo penso que sí, tot i que ja hem tingut èpoques de tot, perquè m'he adonat d'una altra tertúlia que estàvem parlant sobre temes de la ràdio. Si us recordeu, al llarg del temps, la ràdio, quan va aparèixer el vídeo, que deies, el vídeo aquí, el de Ràdio Star.
Correcte.
El vídeo matarà la ràdio, no? I la ràdio va sobreviscut. Va arribar a aparèixer també allò de la ràdio digital, que deia, no, la ràdio digital es carregarà la ràdio de tota la vida i ara ho haurem de fer com la TDT. Tampoc. Han vingut les xarxes socials i les hem utilitzat per fer ràdio. Per tant, penso que la ràdio en si està valoritzada i s'ha de revaloritzar i s'ha de reinventar. És necessari que es reinventi constantment. De fet, que la ràdio avui compleixi, celebrem 100 anys i que a nivell d'estat i amb una ràdio que neix a Barcelona se celebri el mes de novembre 100 anys, però que ara estiguem parlant que en aquest moment les emissores municipals estan a punt de complir els 45, home, dona per veure que realment és un moviment viu. A Catalunya s'han comptabilitzat més de 100 i és un territori especial. A vegades, en alguna trobada així de ràdios, sempre fan referència a les emissores catalanes. Després, a Andalusia també hi ha moviment, a València també hi ha moviment, a Balears hi ha hagut alguna cosa de moviment, però la referència per excel·lència ha sigut la catalana.
Jo quan us pregunto si es posa en valor, entenc que la gent, el comú de la societat, jo crec que sí que us posa en valor. És evident que us posa en valor, que us escolta, perquè us sent propers, perquè els hi doneu notícies que els està passant i que els hi preocupa de forma directa a la gent d'Arenys, a la gent de Tàrrega. Mira, per exemple, hem fet l'exercici d'entrar a les vostres webs i trobem titulars com, per exemple, a Ràdio Arenys, 13 porcs senglars capturats en els darrers 2 mesos a Arenys, o a Ràdio Tàrrega hi trobem l'associació Tàrrega gats, ha atès 80 gats i ha tramitat 60 adopcions en el seu primer any de gestió de la gatera. Per tant, coses absolutament directes que interessen a la gent que hi viu allà, no? Però des del món de la institució, s'us fa cas? S'us escolta, Gemma?
Sempre demanaríem més, no, nosaltres? És veritat que, per exemple, ara... Sempre demanaríem més, esclar. És veritat que nosaltres ara, per exemple, des de la Federació de Mitjans de Comunicació Local, som presents a la taula del centenari que organitza la Generalitat per poder coordinar tots els actes que es fan, però sí que s'ha de tenir en compte que al final som emissores municipals que estem finançades per la publicitat, també per la xarxa, per la Xal, però bàsicament pels nostres ajuntaments. I en aquest sentit, sí que a nivell econòmic, doncs, tota ajuda seria benvinguda, no, Toni? Suposo que estàs d'acord amb mi que tota ajuda seria benvinguda. I són presents en aquesta taula i, per tant, entenen perfectament de que sí, de que la ràdio local és imprescindible pel país que tenim. Però, vaja, ens podríem posar, no sé, a fer llista de sol·licituds. Hem de tindre en compte que en aquests moments estem en un temps de canvi molt important, tots els mitjans, però les ràdios locals també. En aquests moments som, podríem dir, que ràdios híbrides. Treballem entre la ràdio de l'FM de tota la vida, perquè ens entenguin els oients, però també ens estem digitalitzant i estem entrant a tot el món del podcast, perquè és evident que els nous oients han canviat la manera de consumir mitjans de comunicació i també els mitjans de comunicació local, i per tant s'ha de fer un esforç amb això. I a vegades no és fàcil quan parlem de redaccions o de mitjans petits, que doncs, quan parlem d'això, que hi ha 150 emissores locals professionalitzades a tot el país, pues està clar que no tot és. Potser tindrem la capacitat de poder fer-ho al 100% de garanties. I, per tant, ajudes en aquest sentit, doncs, la veritat, penso que serien molt benvingudes.
Sí, no. Jo et puc dir, per exemple, quan parlem de la relació que tenim entre la ràdio i els ajuntaments o els governs, home, no és fàcil. No és fàcil perquè hi ha moments en els quals has d'explicar coses que, evidentment, el govern no agrada, fins i tot a l'oposició, eh? O sigui, aquí ens trobem que nosaltres estem fent un estil o una ràdio que és crítica amb allò que passa al poble. Per tant, és evident que això, segons quins sectors polítics, sobretot, no els agrada. Després, és la dualitat aquesta d'haver de demanar el pressupost que t'has d'anar donant cada any. És veritat que el CAC va posar en marxa el contracte programa, va posar en marxa, va demanar que les emissores formalitzin els seus contractes programes, bàsicament per garantir una certa continuïtat del mitjà i que no hagi d'estar a les ordres dels pressupostos municipals, però clar, tots coneixem també com van els ajuntaments d'atrapats en els seus pressupostos. Per tant, no deixa de ser que nosaltres ens comparen amb altres serveis municipals, potser que estan més, que formen part més de l'estatus d'un poble, i constantment ens han qüestionat quin és el pressupost que tenim. Després, a partir d'aquí, nosaltres amb eficiència intentem treure el màxim rèdit de cada euro que l'Ajuntament ha de portar, perquè evidentment la ràdio com a municipal no pot ser una ràdio sostenible. Sostenible ho és, vull dir, no, és deficitària en si. Uh-huh. És una ràdio, però clar, té un retorn social que aquest no es comptabilitza a nivell econòmic i que potser s'hauria de fer, i que és on es veu el retorn que té en cada emissora municipal dintre de la seva territori.
Perquè sense voler que soni a típic tòpic i a clàssic o a ridiculització inclús, però teniu la sensació que feu, que aconseguiu fer una ràdio de qualitat amb un pal i una espardenya?
Això moltes vegades ha estat al llarg de la història. Sí, perquè quan jo recordo, per exemple, sortim la primera unitat mòbil, i estem parlant de fa molts anys, aquí es va inaugurar l'autopista del Maresme, teníem una unitat mòbil desmuntada, encara hi havia la Guàrdia Civil, situem-nos l'any 90, 91, ens van aturar la Guàrdia Civil i no es creien que allò era una unitat mòbil, es pensaven que era una bomba. I allò era l'unitat mòbil de Radio Arenys en aquell moment. Clar, donava la sensació aquesta ben clara d'anar amb una sabata i una espardenya i aconseguir la mateixa qualitat que tenia potser en aquells moments Catalunya Ràdio, per exemple.
Bé, perquè sempre aspirem a més, és a dir, sempre volem més, sempre estem intentant això, arribar a tot i arribar al màxim de llocs possibles. Llavors, tot i que la majoria de ràdios estan professionalitzades, sí que a nivell tècnic i a nivell tecnològic, tenint en compte que, a més, està canviant tant i tan ràpid, doncs a vegades sí que tenim aquesta sensació una mica d'ofec de dir arribarem o no arribarem. Mm. Estem ara, per exemple, tots tenim l'ull posat ja amb la implantació de la intel·ligència artificial, que serà, suposem que, un boom i que després s'anirà, com tot, no? S'anirà assentant i haurem de saber quines eines podem utilitzar i quines no, i quines ens van més bé i quines no. Però, vaja, sempre estàs amb aquell ull mirant a veure què és el que arribarà ara. I una mica, no sé, Toni, a veure quina sensació tens tu, però des de que vaig arribar a la ràdio, ara farà 16 anys, en aquell moment hi havia estàvem emetent per FM els magazins matinals, els programes dels col·laboradors, que hem de destacar també que són molt importants, i els informatius, i hi havia una pàgina web estàtica i no parlàvem de xarxes. I ara som els mateixos treballadors i ja podeu imaginar com ha canviat la ràdio en aquests últims 16 anys. I sabem que encara ens espera... Estem al mig de la centrifugadora, que estem al mig de la revolució, encara ens esperen molts més canvis i sempre tens aquella sensació de dir a veure si arribem.
Bueno, hi ha punts clau, per exemple, el moment en què entra la primera càmera fotogràfica a la redacció de la ràdio i se'ns demana o se'ns diu que fem en el seu moment, estic parlant de fa molts anys, que fem fotografies perquè han de servir per una pàgina web que ara anem a posar en marxa. I tothom ens deia, una pàgina web anem a posar en marxa. O sigui, aquelles notícies que ara diem per escrit, per que locutem a la ràdio i les posarem a la pàgina web, sí. Però és que això ha sigut una evolució constant, i ara avui en dia, per exemple, els periodistes estan utilitzant el telèfon mòbil per àudio, com per vídeo, com per fotografia, i fins i tot per, a part d'una conversa telefònica, entrar en directe des de l'exterior amb una qualitat que gairebé és la mateixa que la que teníem aquí dintre en els estudis. Vull dir, evidentment la tecnologia la utilitzem a les emissores municipals, però de la mateixa manera que, per exemple, l'estem utilitzant a Ràdio Estel, també. Uh-huh. I segurament, ara des de fora, miréssim un estudi d'una emissora com la vostra, un estudi com l'emissora com la Drenys, un estudi com la de Tàrrega...
Seria pràcticament igual.
Clar, els veuríem igual. És veritat que la quantitat de gent que destinem a fer uns programes, a vegades aquí ens trobem que tenim un tècnic i un locutor i poc més, i en canvi d'altres emissores que tenen més recursos que sí que poden destinar més gent. Mm-hmm. Però que al final...
Toni, vosaltres heu de tindre en compte que vosaltres, Arenys, també sou uns privilegiats, En general, les ràdios...
No volia convertir això en una batalla.
A Ràdio Tàrrega no tenim tècnic, A Ràdio Tàrrega ens ho fem tots nosaltres mateixos i no tenim tècnics, És a dir que...
Clar, el territori és molt diferent. Abans tu ho deies, no? Hi ha unes 150 ràdios a tot Catalunya i hi ha emissores. Hi ha pressupostos i pressupostos. I cadascú s'acaba adaptant en allò que té per fer el millor producte, perquè al final el que busquem és que l'oient, el nostre oient del poble, de la ciutat, escolti la teva emissora. Per què? Perquè li parles, si vols, com que deies, no? Dels porcs senglars, dels 13 porcs senglars, que han matat aquests últims dies Arenys perquè s'acostaven excessivament a dintre del que és el casc urbà. Mm. Però és que això ha generat un debat de si cal, no cal, com ho fem, de quina manera, on els han portat, com els han endut... O sigui, tot aquest debat social és el que després, si en treus un profit, aquí pots treure en tertulis, aquí pots treure entrevistes, aquí pots treure fins i tot polítics fent reflexions sobre el futur de com tractar aquest problema.
Noteu aquest retorn d'aquest valor de proximitat? És a dir, la gent pel carrer us diu, hosti, gràcies per la feinada que feu, perquè estic informat del que passa al meu territori.
Moltíssim. Sí. I jo et diria que a vegades per arribar a casa tinc que agafar un carrer alternatiu.
Sí. Gemma.
A vegades... Potser no tant les gràcies, Toni, estic molt contenta que tu vagis rebent les gràcies, però sempre fem la mateixa, nosaltres sempre fem la mateixa broma. Diguis alguna cosa que no sigui, diguis alguna cosa incorrecta, ja veuràs com tens aquí com sonen els telèfons dient a veure si mirant a veure si ho heu explicat bé o no, i per tant és evident que la gent ens escolta i és evident que la gent s'informa a través dels mitjans. Avui, per exemple, sí que estem rebent moltes felicitacions a través de les xarxes i sí que a vegades tens aquesta sensació, sobretot la gent que ve aquí molt habitualment a la ràdio, perquè si féssim números de quanta gent, de quantes veus arriben a passar pels estudis d'una ràdio local al llarg del dia, doncs segurament ens en faríem creus, eh? I sí que veus que valoren el fet de tenir una emissora a la seva població i la feinada que fem.
Com a directors...
Són molt estimades.
Deies, Toni, perdona.
No, deia que són molt estimades les emissores municipals i és evident que sortir al carrer, que només et comentin que hi ha això, que hi ha l'altre, que et vaig sentir l'altre dia, i no, i encara és important. És evident, quan ens equivoquem, perquè ens equivoquem, som persones, ens ho diuen, ens truquen, ens envien whatsapps, condicionats, no condicionats, o sigui, ens diuen moltes coses. Això que heu dit no és així, perquè jo sé que va passar això a altre, no sé què. Bueno, doncs escolta'm, vine a la ràdio i explica-ho. O sigui, això és, i això és el dia a dia. I jo penso que sí, que moltes emissores municipals que tenen aquesta connexió amb la població aconsegueixen aquests nivells de participació dels seus militants.
Acabem una mica amb alegria, però d'aquella manera ho dic, perquè suposo que el dia que se us gira més feina i que aneu tots atabalats, tant a Ràdio Arenys com a Ràdio Tàrrega, és el dia de Festa Major?
És un dels dies...
I eleccions,
també,
oi, Toni?
Sí, els dies previs a les eleccions, que hi ha molts de nervis, el dia del debat, que també n'hi ha molts, el dia de les eleccions, el dia de Festa Major, sigui gran, sigui petita, són dies molt claus. En aquell dia la gent espera. Arenys, per exemple, els diumenges, és un dia molt clau. Aquí fem un magazín d'actualitat que ara, per cert, està premiat per els Premis Ràdio Associació de Catalunya, el programa dominical. 30 anys que l'estem fent. I que aquest programa és totalment obert a la participació. Hi ha participació política, hi ha participació d'entitats, i a més els oients hi truquen. No sé per què les emissores municipals, els dies festius, són aquells dies en els quals més gent escolta. Bueno, sí que ho sé, o crec saber-ho. Però, perquè al final és el dia que poden estar a casa i ens escolten més, perquè l'emissora municipal no s'escoltaran en cotxe. Clar. O si escolten Ràdio Arenys, al cap de 3 minuts en cotxe ja deixen d'escoltar-la, perquè surten del que és el nucli, el terme municipal i poca cobertura té després, ja.
Toni Sintes, director de Ràdio Arenys, Gemma Peris, directora de Ràdio Tàrrega, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a fer avui aquest programa i fer-ho una mica més especial en el Dia Mundial de la Ràdio. Moltíssimes felicitats a les dues ràdios. Que vagi molt bé, una abraçada ben gran.
Molt bé, felicitats a vosaltres.
Una abraçada. Gràcies.